bon dia. Avui estem en un nou programa de la carpeta de l'avi. Avui tenim una ausència, per això estic aquí, diguem en el lloc d'Anabel, perquè es troba recuperant d'una gripe i no ha pogut ser avui amb nosaltres. Així que començarem aquest programa amb Montse da Silva, la presidenta del Casal, en los controles Arnau Obrador i com a invitada Pepita, nuestra querida Pepita del Casal, que vindrà a acompanyar-nos en este nuevo programa.
Hola, bon dia.
I recordar-vos sempre que aquest programa és gràcies a la col·laboració que hi ha entre Ràdio Castellar i el Casal Catalunya. I, bueno, i recordeu que aquest programa s'emite avui en aquest horari de 11 a 12 i després a la tarda també lo podeu escoltar a partir de les 3 de la tarda i els dissabtes a partir de les 4 de la tarda. I bueno, comencem. Per avui, diguem, jo vaig preparar, volia parlar-li sobre un llibre que una vegada ja ho vaig mencionar acá, que es diu La mujer renovada, de Luan Brizendine. És una neurocientífica i psicòloga que va dedicar aquest llibre i lo va titular La dona renovada perquè ells estan en desacord, diguem, de la terminologia que se va a usar per a una etapa de la nostra vida que és la mujer menopàusica. I jo, fent honor a aquesta dona, ella diu, lo menciona al principi del llibre i mai més, i diu: si trobeu un altre lloc on jo lo menciono, m'envieu una foto que jo me disculparé. Perquè ella considera que més que usar esa paraula, les mujeres entramos en una etapa de renovació. I per què diu això? Perquè, diguem, nosaltres ens hem passat tota la nostra vida fèrtil, a partir de bueno, que varia segons les dones, entre los 12, 13, 14 años, fins, no hay un periodo fixa. A algunas nos viene antes, a otras después. Ella considera que todo este periodo, nosotros hemos estado como en el Dragon Khan, o para otros que no lo coneguen, como en la montaña rusa, con unas pujadas y bajadas hormonales cada 28 días, que nos afectaba el humor, nos afectaba la fortaleza física, y bueno, y era eso, un pujá y un baixá, un pujá y un baixá. Y después, cuando arribem a la etapa que se nos retira, digamos, la fertilidad, la época fértil, nos van fer creure que entrem en una etapa de decadencia, y eso no es veritat. Entrem en una etapa estable. O sea, tot el puix i baixa de hormonal que vam tenir s'ha acabat. I si bé hi ha algunes hormones que s'han reduït, però a partir d'entonces tenim un sistema hormonal estable, sense tan alt i bajo. I aquesta carència d'algunes hormones la podem suplir en exercici, en activitat, fent el que abans no podien fer, no? Tornar a recuperar hobbies i podem tenir una vida plena, una vida creativa. És que està comprovat que a partir d'aquesta edat les dones, hi ha dones que han fet grans troballes a partir d'aquesta edat.
Jo penso que ens tornem com més forts. Tenim més fortalesa amb tot això, oi que sí?
Sí.
Hi ha un impacte amb l'autoestima. Aquest impacte ja dependrà de cadascuna, el que sigui positiu o que pugui ser negatiu o una miqueta depressiu a vegades.
Ja. Yeah. Bueno, diguem... lo que s'ha de, sobretot lo que s'ha de tenir en compte i els consells que ella dona aquí en el llibre i que jo, bueno, a grandes rasgos aniré aconsellant, diguem, llegint, perquè lo tinguin en compte les nostres companyes que ens estan escoltant. O sea, haciendo pequeños tips podem tenir, diguem, una hermosa etapa de vida. I jo la veritat que jo per una operació he començat aquesta etapa a los 40 i pico i no sé, a mi me va anar bé, sí. A mi me va anar bé. I jo sóc molt feliç i bueno, i faig moltes coses i he après moltes coses. I abans de començar el programa estava xerrant amb Pepita i Pepita em deia, a més, saps què? És com que tu t'empoderes. I ara ja comences com a tenir-te més en compte i tens més capacitat per dir prou.
Fins prou. Aquí hem arribat.
Sí. Sí, deies, Pepita?
No, deia que és l'època en què els fills ja són grans, si és que tenim fills, i llavors podré començar una miqueta de xoc amb la parella, que és el que hem de nosaltres intentar sobreposar. Aquest és una cosa important, aquest punt és important. Hi ha la sexualitat, tot canvia una mica. I aleshores nosaltres, com que ens empoderem, això xoca bastant amb que abans érem més submises, representa, entre cometes, però érem molt més submises. I ara ens empoderem, ara podem fer allò que no podíem fer abans. Aquesta és la situació, diguem-ne.
Sí, i jo crec que t'he dit, o sea, no sé, que comencem a considerar-nos a nosaltres mateixes i a que tinguem una mica de prioritat.
Sí.
I ja no, diguem, perquè jo me'n recordo l'etapa anterior, és com sempre tu postergues i poses en primer lloc als altres, al fill... Exacte. Al hijo, al marit, a la feina.
Els pares, a la feina, tot.
I clar, i a partir d'aquesta etapa, no sé, és com que, o si no l'has fet, lo hauries de fer, no? Exacte. O sea, posar-te, tu ja has complert, diguem, cara a la naturalesa, diguem, vol mantenir, conservar l'espècie, tu ja has complert, no? Ara et toca a tu, gaudir tu de la vida i tu buscar, diguem, o sea, respetar-te a ti mateix i respetar a los demás, però ja que no sigui tot lo demás una prioritat i tu quedes relegada.
Sí, sobretot hi ha un altre punt, que és el de que, com que els cos fa uns canvis, comencen a haver-hi moltes persones que tenen, ai, que m'estic engreixant, ai, que m'estic, que tinc això, que tinc allò. Comencem a agradar-nos a nosaltres mateixes, estiguem com estiguem. Això és important. Si tu no estàs a gust amb tu mateixa, no estaràs a gust mai. Aquesta cosa s'ha de controlar moltíssim. I aquest és un punt bàsic.
Jo volia dir, aviam, que hem presentat a la Pepita, però, aviam, la Pepita té molt coneixement, perquè havia treballat en el ram de la sanitat, no?, molts anys, crec, molts anys.
Més de 40.
Més de 40, imagina't.
Sí.
Llavors, sobre aquests aspectes, doncs, ens pots donar molts consells, no?
Els he viscut.
Sí, a més, que participa molt en el Casal Catalunya, i també té un taller, fas un taller, oi?
Sí.
Pots explicar més o menys?
A veure, el meu taller és petitó, perquè hi ha poca gent, encara, i el que faig és una mica també de que facin memòria, que em treballin amb la tablet. Són gent molt gran, de 85, bueno, jo també sóc, de 85 anys, 86, però que ho han agafat amb el joc i amb les paraules o escrivint, també els faig escriure la seva història. Doncs hem aconseguit una miqueta de cosa important, sobretot per elles, que s'han empoderat una mica més de pas com estaven.
Molt bé. I ara ens podries dir, explicar una miqueta aquesta experiència que tens de molts anys?
Com a quina?
com a experiència sanitària.
Però ja hi ha, però és que...
Has tocat molts.
I tocat molts pals.
Sí, molts pals, sí.
Un d'ells. Mira, primer de tot diria que la sanitat avui en dia no és la meva sanitat. Aquesta seria la principal. Jo mai he tractat amb la gent, amb el pacient, com em vaig sentir tractada, per exemple, jo, tant com si fos un número, actualment, I he trobat a faltar molta cosa. Aleshores, la meva sanitat i la sanitat d'ara no té res a veure. La gent ha canviat, sí, ha canviat, però al fons som els mateixos. O sigui, tindrem algun canvi en quant a percepció de les coses, però som els mateixos. Tenim els nostres problemes personals a casa. Això sí que es detecta, o jo ho detecto, que hi ha uns problemes de relació amb parella. O sigui, l'home estava poder més acostumat a dominar una situació i ara es troba amb que xoca, amb que la dona doncs, també té el seu criteri i, per tant, va, avança i aleshores moltes vegades moltes dones es troben frenades de la seva nova etapa perquè el marit les prefereix tindre a casa. Generalment, si està també jubilat, doncs que la dona se'n vagi el dematí i la tarda pues no encaixa gaire bé, malgrat que sigui per anar a fer una classe,
una activitat
sí. o anar a caminar amb un grup o el que sigui. Ell potser no acompanya o ella no acompanya i això pues, provoca unes certes friccions. Aquest, per mi, és el que més he detectat amb la vida. A vosaltres.
Sí, no sé, aviam. Amb la teva experiència,
no,
vull dir,
però,
penso que...
No, però pregunteu-me.
Sí.
Bueno, jo acaba de dir una cosa molt important, Pepita, que, per exemple, aquí Luan lo nombra en el llibre. Una de les coses per tenir una vida plena en aquesta etapa de renovació a partir de los 60-65 anys és això, participar en grups. Per exemple, una de les troballes que menciona que el llibre és que estudis que s'han fet de la salut a partir de certa edat de la dona és que van trobar una relació directa en que les dones que tenen un círculo social més gran té una millor salut. I les que tenen un círculo social se relacionen amb molt poca gent, o sea, tenen més, diguem, problemes, diguem, de la salut.
Possiblement sigui perquè llavors entraríem en el plan de la soledat. Llavors hi ha una soledat que no ho és i que dona ampli format per veure, per tindre, per conèixer, i l'altra que és el que potser és un grup ampli, però que no hi ha una connexió. És a dir, el grup ampli ha de ser sempre que hi hagin algunes connexions ideològiques o personals o el que sigui. I el grup petit, el que hem d'aprendre també és, malgrat tot, jo ja soc viuda i he après a viure sola i a anar al casal, a compartir amb les meves companyes i companys, i la cosa va perfecta. A mi m'encanta, m'agrada estar amb tothom i també m'agrada estar sola. Vull dir, les dues coses, les dues vertents. Crec que és important això.
Sí,
és a dir, saber estar sola i saber estar en companyia, perquè a vegades estàs en companyia i no estàs a gust, perquè per X, no, els problemes cadascú
sap. Clar, has de buscar grups que sean afines
a la teva manera.
Teves,
que no vol dir que siguin de la mateixa altura social. Això no té res a veure.
No.
No té res a veure. Vull dir, pot ser de diferents cultures socials, de diferents estats socials, de diferents cultures, però que hi hagi un feeling o alguna cosa en comú que ens uneix. És a dir, que ens en donem compte que aquella persona que ve de l'altra part del món compenetra perfectament amb tu. I, en canvi, aquella que ha estat aquí al costat i escolta, no la suportes, per exemple, o no suportes estar molta estona allà perquè no adquireixes res nou i com aquell que diu, aixucla. Que aquest és un altre dels problemes que ens trobem.
També.
És a dir, la gent que aixucla. de la gent que xucla, que realment és una gent molt necessitada, necessitada de tenir algú, evidentment ens anem d'apartar una mica, almenys no donar-los tot, de que, bueno, ja pots comptar amb mi amb tot. No, el tot. Que tu tens els teus dies, les teves hores, i no sempre tota hora trucar, ai, que ara em passa això, ai, que ara em passa allò, perquè són gent molt tòxica que xucla i que, per tant, amb qui ha de parlar no és amb nosaltres, sinó amb la persona adequada que les orienti amb el seu estat a poder anar endavant i no ser tan tòxica. I inclús amb això millorar-se ella mateixa.
Sí. Ja. Sí, perquè jo també he trobat que hi ha persona que li agrada ser el centre d'atenció. Mm. Val? I això també et fa, vull dir, no sé, fa sentir malament, no? Perquè sempre passa davant d'una altra persona. Passa perquè sempre vol ser centre d'atenció, amb aquell grup no acabes el que tu acabes de dir, que no acaba de quadrar bé, de quadrar bé. Vull dir, esclar, és que les persones són totalment diferents una de l'altra.
Exacte.
I llavors, esclar, per això hi ha a vegades aquestes diferències, sí. No? De...
Generalment, jo no sé, tinc el meu parer, de que quan tu dintre teu et coneixes amb una persona i tens una mica de refús interior, algú hi ha. Vull dir que d'una manera intenta no intimar excessivament, perquè algú hi ha i llavors l'únic que produeixes és que aquesta persona pues, et vagi agafant i llavors et sí. Sentis una miqueta abduïda.
Bueno, ahí s'ha de tenir en compte. Jo, la veritat, m'encanta llegir això, molt, i sobretot llibres d'un temps cap a aquesta part llegeixo molt llibres que a mi me dan respostes a dubtes que tinc, no? I en un llibre, jo sé, ara no me'n recordo què vaig llegir, que deia que la teva personalitat és el promig de les 5 persones con les que més te relaciona. Aleshores, que per això has de triar bé amb qui te relaciona, no? I això a mi, bueno, m'ha fet reflexionar. Alguna vegada jo crec que, bueno, aquí puse, no l'he comentat, però jo soc molt aficionada a los refranes. A mi, jo la veritat, a mi m'han criado con refranes. I fixeu-vos, nosaltres en castellà tenim un refran que diu: dime con quién anda y te diré quién eres.
Te diré quién eres.
¿No? Sí. Y después hay un altre que diu: el que entre leones anda, a rugir aprende. ¿No? Aleshores, hem de tenir molt en cura, no? O sea, qué grupo social formem, no? Perquè a curt termini o a llarg termini ens influencia. I a veure, i una altra cosa que diguem que hem de tenir en compte, que nosaltres després que hem passat els 60 anys o 65 anys, és que ja estem en aquesta etapa que hem de tornar a la societat el que hem rebut, no? Hem d'ajudar a les generacions noves, o sea, i és clar, aleshores mai hem de donar-nos. Perquè, bueno, jo ja ho sé tot, ja no tinc res d'aprendre.
Ah, sí.
No, sempre he d'estar investigant, aprenent, informant. Ara tinc temps de dedicar a això, a créixer com a ésser, no? Perquè en la medida que jo sigui millor, podré fer, diguem, millor per a la meva societat. Sí. I és clar, no? Entonces, si jo vull progressar com a persona, m'he de cuidar de l'entorn.
Sí. Tornant a això dels refranys, que hi ha un refrany que diu: un dia no t'aixecaràs que una cosa no aprendràs, no?
Exactament, també.
I la veritat és que és així, no? Que
sí,
sempre,
sí.
Cada dia aprens coses noves, o perquè bé, estàs molt atent a el que et diuen, estàs molt atent a el que et passa, i llavors això et dona, doncs, riquesa, no? Dir una cosa: mira, això no ho sabia, ara ho he après, no? Vull dir...
Bé, sempre aprenem i sobretot aprenem dels altres. Observem el nostre alrededor. Sí. Mirem com la gent que tenim al nostre entorn poder necessita una paraula o necessita una abraçada, que a vegades no diuen el què, però tu detectes això i aquesta abraçada en un moment determinat pot donar més que 50.000 paraules.
Sí. I tant. Mira, ara parlarem de lo que acaba de dir la Montse, del estar presente i atento. O sea, escoltarem dos cançons que estan molt relacionades i jo després les escoltaré un conte sobre aquestes cançons.
Molt bé.
La primera cançó que escoltarem avui és, si jo les dic això, vostès diran, què? La sonata número 14 de Beethoven, el primer moviment. No. Jo te diré, i això què és? Jo l'he dit lo mateix. Pues és Claro de Luna. Ahí sí que la coneixeu, oi que sí? Bueno, primero les contaré que Claro de Luna... Bueno, primero Ludwig van Beethoven escriu aquesta, que jo crec que tothom la coneix, aquesta sinfonia és una sinfonia molt melancòlica perquè ell estava enamorat de Giulietta Guicciardi. I bueno, era un amor impossible perquè ella era de la noblesa i ell era un músic que, aunque era un geni, era d'una classe social més baixa. I un crític, quan fa el comentari d'aquest moviment, va dir que li va recordar com es reflexa la lluna en el lago Lucerna. I a partir d'aquí tothom la comença a conèixer com Claro de Luna. Endavant, sisplau.
Thank you.
Bueno, lo que vull és que recorden aquestes melodies, perquè tindran sorpresa amb la segona cançó. I ja veureu. És que va molt relacionat amb el que ha dit la Montse, d'això d'estar en el present, sí, i no perdre oportunitat. Sí. Bueno, jo sobretot també el que volia aprofitar d'aquest llibre és consell que nos dona, no? Consell que nos dona per, diguem, petit inconvenient que podem trobar en aquesta etapa de renovació les dones, no? I una, diguem, de que jo he escoltat molt amb les meves companyes en el casal, que moltes es queixen del som, no? De problemes per dormir. Què nos diu Luan? Què nos diu Luan? Acá nos proposa un plan de sueño diario y recomana unos ciertos pasos, ¿no? Diu, toma el sol, bueno, yo lo leeré en castellà porque no me encuentro en corde traduí en directa y el libro está escrito en castellà. Dice, toma el sol directamente. Pasa como mínimo 10 minutos expuesta al sol si hace un día soleado o 40 minutos si está nublado. Haz ejercicio sin llegar a agotarte. No realices una actividad vigorosa de 30 minutos después de las 3 de la tarde. O es probable que a la hora de acostarte los niveles de cortisol interfieran en el sueño. Limita la cafeína. No tomes más de una taza de bebida con cafeína y hazlo por la mañana. Para obtener mejores resultados, elimina por completo la cafeína si puedes. Yo en eso no estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
No estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
No, pero a causa de una otra libra. Yo ya he mencionado acá a la Nazaré Castellano, y la Nazaré Castellano dijo que el café es necesario, o sea, no es como todo, no se ha de abusar, pero sí de prendre una tacita al día porque es muy bo para la microbiota. Enriqueix la microbiota. I un altre dia le dedicaremos un programa, si Déu vol, a la Nazaré, perquè ella explica molt i, o sea, com funciona el nostre cervell i, a més, elimina molts tabú que ens han fet creure. No?
El cafè, i, bueno, no, eh? El que diu la noia.
Sí, sí.
Què opines, això, del cafè? Perdó.
Què opino del cafè? Sí, sí. Jo el cafè en llet, que no em falli. Això ho tinc evident.
Sí, no, o sigui, podem prendre cafè sense...
A veure, si t'agrada, agafa'l. Sí. Jo, per exemple, l'agafo curt, vol dir que està ben prensat, però a mi curt i amb llet. Però el que sí faig tota la meva vida és que tant estiu com hivern jo sempre el prenc de
calent.
Una temperatura... No,
ah, no.
A una temperatura normal. O sigui, que no estigui ni fred ni calent. Això sempre, tota la meva vida. Jo sí. No sé si és per això, el meu sistema immunològic... No, termostàtic està molt, molt bé.
Sí?
Molt bé.
Bueno, un altre consell que nos diu, no consuma substàncies estimulantes per la tarda. Evita alimentos como el chocolate negro y bebidas como los refrescos con cafeína. No bebas alcohol por la tarde o durante la cena. Intenta comer proteínas y verduras no feculentas por la noche. Los carbohidratos producen azúcar y el azúcar crea estallidos de energía a corto plazo que eleva el cortisol. Procura cenar temprano. Acuéstate todos los días a la misma hora. Programa tu rutina para desacelerarte y acostarte. Levántate una hora antes si te has sentido baja de ánimo. Este acto en sí reduce la depresión en un porcentaje de 2 dígitos. Eso significa que también tendrás que acostarte una hora antes. Apaga las pantallas y los dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de irte a acostar. Bueno, esto es muy técnico, me lo saltaré. Dice, haz siestas cortas para no interrumpir el ciclo de sueño nocturno, que duren entre 10 y 20 minutos. adquiere cortinas que impidan que entre la luz y asegúrate que el dormitorio es silencioso. Mantén el dormitorio fresco. La temperatura ambiente durante el sueño debe ser entre 19 y 20 grados centígrados. Si duermes menos de 6 horas seguidas, haz una siesta programada de 20 minutos antes de las 4 de la tarde. Dice, algunas personas que sufren insomnio crónico duermen 3 siestas programadas de 10 minutos al día para empezar a desregular el sistema nervioso, lo que ayuda al sueño nocturno. Las siestas largas lo interrumpirán por completo.
Déu-n'hi-do, eh? Quina llista, eh?
Sí, sí.
Què dius, Pepito, en tot això?
Però aquí aquesta llista s'obliden de les necessitats fisiològiques.
Sí.
És a dir, nosaltres, a la gent gran, quan arribem a una certa edat, ens toca aixecar-nos a 2 i 3 cops al dia per anar al lavabo.
Però això lo podem anar i corregir.
No, és que...
És així.
Es pot.
Aviam, fem-ho, diguem-li, a nivell general. I a nivell general passa això. Vull dir, anar-ho corregint, poder anar corregint algú, però és difícil. És difícil corregir.
Jo penso que sí.
És molt difícil.
Hi ha algunes coses que ha llegit que sí, però altres coses sí que sembla que sigui una mica difícil de portar a terme, no?
Per exemple,
que...
diuen, no beguis aigua a la nit.
Sí.
Diuen, algú, conceptes d'aquest concepte. Què passa? Que la nit, sobretot, segons qui i a segons quines edats, se'ns asseca tot, se'ns asseca la llengua, se'ns asseca la boca. I llavors aquesta sequetat encara és pitjor, perquè aquesta pot produir d'altres coses.
Altres malalties. Més...
Exacte.
Altres, sí,
o
sí,
sigui
sí.
Que aquí hi ha que valorar què és el que...
Bueno, però per això nos aconseja que si no hem pogut dormir bé tota la nit, hagamos micro siestas, però que no siguin més de 20 minuts.
Clar.
Clar.
Sí. Sempre, sí, sí.
Sempre som nosaltres i les circumstàncies.
Sí. Sí.
Però sí, sí, això és lo important. I a més, després, una altra cosa que hem de tenir en compte, se m'acaba de anar. No, no, és això, no? Que diu... sí, ja està, ja se m'ha tornat. No, de la importància del son. Perquè nosaltres, quan estem dormint, el cos aprofita per regenerar el cos. Que això també lo parla bueno, lo parlen tots els neurocientífics. O sea, en els moments de vigília, el cos està fent reparacions, diguem, entre comillas. I per això és que recomanen que entre la cena i el desayuno passen entre 12 i 14 hores. Perquè això ha sigut un premi Nobel de fa uns anys enrere, que va rebre el premi perquè va descobrir això de la fagocitació o alguna cosa així.
Sí.
No sé si
menja.
Lo repeteixo.
Sí.
O sea que el cos, diguem, és com se hace una autofàgia, se comença a menjar a si mateix, però és clar, diguem, elimina primer totes les cèl·lules defectuoses, i entonces clar, fa neteja. Digam-ho senzillo, fa neteja.
O sigui que el cos és molt savi.
I tant, i tant.
Oi, Pepito,
jo crec que se'ls tindria que escoltar més.
Sí, sí,
jo ara estic en l'època en què escolto el meu cos. Si el meu cos em diu això no, això no. I si el meu cos em diu ja n'hi ha prou, ja n'hi ha,
ha prou.
Vull dir, escolto el meu cos. Que consti que jo en tinc 83, vull dir que no vol dir això que les persones de 60 anys es sentin com jo i tinguin que fer el que faig jo.
No, però jo crec que s'ha d'escoltar sempre el cos.
Però sí. El cos és savi. Ara també em podreu dir, bé, no, però és que hi ha persona que perquè ha tingut una anorèxia o
una dificultat, és igual.
Una dificultat del menjar sí, i tot sí. Això, i que no menja o que vomita. O... Clar, això són malalties. Llavors, com a tal, s'ha de tractar i punt. Però en general, escolteu el cos. El cos us ho diu. Quan el cos... Que tu no ets, per exemple, de menjar dolç i tu passes per una dolceria i veus un dolç i et pares, en aquell moment et pares quan no et pares mai, significa que el teu cos t'està demanant glucosa. Per tant, compra't. Compra't la glucosa i prenta-la, perquè vols dir que estàs fent una baixada de sucre. Vull dir, aquestes coses les hem de tenir molt en compte.
Sí. No, i tant. Sí, jo tinc una amiga, dies enrere, li va passar... Ella té una cardiopatia forta, l'acaben de posar unos estén i tot això, i se li va ocórrer menjar un entrepà de bacon. O sigui, ha sigut començar i lo va devolver. O sigui, el cos li va dir...
Sí, no el volia.
I el cos li va dir, tu no pots menjar això. O sigui, tu, el teu cervell caprichoso lo vol, però jo, això a mi me danya. I això és altra cosa que sempre diu la neurociència. O sigui, això, no sé qui... és un senyor, no me'n recordo com es diu, és un metge que està retirado, que ara últimament lo entrevisten de tot arreu, i ell explicava, nosaltres tenim dos cervells, dos hemisferis, i hi ha un hemisferi que ell té una prioritat, conservar-te con vida. O sea, això és el mandato número uno, li importa tres cominos tot lo demés. I ell està per això, per la labor. I després aquí, com diré, escoltarem després en el llibre, ella diu d'això de moure's, el movimiento. I també està relacionat amb el cervell, perquè quan nosaltres comencem una vida sedentària, el cervell diu, ah, mira, ja no fa falta, ja no me de preocupa tant per el cos, de reponer, de mirar els nivells, si no hi ha activitat.
És molt intel·ligent, el cervell és molt
però intel·ligent. Però, esclar, entonces comença el deterioro del nostre cos, no? Aleshores, nosaltres és això. Altre de los consells que da, bueno, a part d'això del son, és això, l'activitat, moure. I diu, bueno, això lo diu en quasi tot lo de este mundillo, por lo menos una hora i mitja diària de moviment, el que puguem, perquè hi ha gimnàstica que es pot fer en una cadira. Nosaltres con Victoria en yoga en el casal ho fem. Hem fet sessions enteres de yoga assegudes en una cadira. I hem sortit sudant. Sí, no, sí. No és suau. Perquè sobretot fem torsiones, que ella ens explica que aquestes torsiones va bé per ajudar a eliminar toxines del fetge, del pàncreas, de tot això. És a dir, que no hi ha excuses per no moure's, no?
La veritat és que sí, n'hi ha que ens mouen d'una manera i n'hi ha que ens mouen d'una altra, però bueno, l'important és poder fer una mica d'exercici cada dia, sigui el dematí o sigui a la tarda.
Sí.
I sobretot el mental.
Sí.
És a dir, l'exercici mental s'ha de fer contínuament.
Exacte.
I no ens, si ens conscrivim només amb si tens un problema, aquest problema. No, tampoc. Quan tu estàs fent una cosa i no et surt, atura. No trenquis més el coco.
O gira atura. Pàgina.
O atura. També. Ves, fes una altra cosa i després ja tornaràs a vindre aquí i llavors ho veuràs més clar. Que això també ens passa. I sobretot a les nostres edats. Vull dir que és quan ens hi trobem més.
Sí.
I aleshores el que jo volia dir-vos que hi ha el mindfulness, és el que es diu, sí. Mindfulness, que és un exercici mental que va molt bé, que és per concentrar-nos, que tant ens serveix per la menopausa com per la fibromiàlgia.
Està prohibida aquesta paraula.
Perdón?
Està prohibida aquesta paraula.
Qual paraula?
Cling! Esa que has dit.
Dit?
No.
Menopausia.
Otra! Sancionada.
Menopausia. No.
Renovada. Mujer renovada, en l'època de la renovació.
No. Vale. Jo continuo sent la mateixa dona que era abans, sí, ara i demà.
Sí. Sí. Eres una dona renovada.
I el que no ens hem donat compte de la menopàsia, què passa?
Ah, jo no m'he donat compte mai.
No, tampoc.
Jo mai he tingut ni un fuet.
Per això t'ho dic que no.
Vull dir que no sé jo em sap greu parlar d'això perquè no, jo no ho he patit, sé que ho ha patit molta gent, però que jo crec que hi ha disfuncions que són les que ho projecten encara més. Llavors, per això et deia que ja existeix aquest mindfulness que va molt bé perquè et relaxa una mica més o t'equilibra una mica més. Et serveix, què s'ha de fer? Com es practica? Doncs mira, amb una respiració conseqüent. Facilitar amb la respiració i estar pendent de que estàs respirant. Fer-la d'una manera lenta, expirar, aturar-te 2 segons i expirar. Això, fer-ho un parell de minuts al dematí i un parell de minuts al vespre. No ens costa res, o entre mig camí. Quan estem molt neguitoses, el mateix. Parar, inspirar, aturar, 2 segons, i expirar. Això ens tranquil·litza i ens, diguem-li, ens posa una miqueta més a to. Hi ha moltes, amb aquest exercici crec que val la pena esplanar-se una mica més, però avui no passarà. avui hi ha més feina, més coses.
Ara farem la segona pausa per escoltar la segona cançó. I aquí és on les he de contar primer el conte i després, diguem, la moraleja. No? Vale. Diuen que, bueno, un dia tornava Joclen, no?, a casa seva, i va escoltar Yoko Ono, que estava practicant el piano i estava tocant Claro de Luna. No? Aleshores, li va impactar molt i se va apropar a ella i li diu: «Què em podries... la podries tornar a tocar, però fes canviant l'ordre de les notes?» I ella ho va fer. I diu: «Uau!» I va quedar sorprès. I diu que immediatament va pujar i va escriure la cançó i se la va portar a l'arreglador que tenien ells. I, bueno, i ell va dir: «Uau!» Diu: «Sí!» Diu: «I saps què? Quedarà molt bé si la toquem en un clavecí elèctric». I aleshores diu: «Bueno, però jo toco el clavecí elèctric, però no soy molt bo». Diu: «Necessitaria que algú me marque el tempo». Aleshores, el baterista dels Beatles le va marcar i ell va poder tocar. I, a més, van decidir entre tot, diu: «Ah, i si lo fem», diu, «a 3 voces, com si fossin los coros», no? I és clar, i lo van gravar 3 vegades, cadascú en una voz diferent, i aleshores després això va terminar sonant com un coro de nou voces. I escolteu, diguem, i recorden la melodia de Claro de Luna, perquè en si, diguem, està basada en la mateixa partitura con un petit canvi de les notes, no? Jo no sé molt de música, no he estudiat mai música, no puc explicar sí, molt no. En detall, no? Però després parlaré de per què jo he trigat aquestes 2 cançons i el que volia, que crec que ens aporta a nosaltres, les dones renovades. Vinga, Arnau, please.
Sky is blue.
Les espero que les hagi agradat. Abans que nada, que m'oblidi, lo vull dir, jo m'he assabentat d'aquesta història en YouTube d'un youtuber que té un programa que es diu La Cata Musical. És un, creo que és un professor de música i m'encanta escoltar-lo perquè històries com aquesta té un muntó, totes sobre la música. O sea que, diguem, d'ahir ha sigut la font d'on jo he pogut compartir amb vosaltres esto. I per què he triat aquestes dues cançons i com les relaciono con el tema d'avui de la dona renovada i con lo que acaba de decir la Montse, que va dir d'això d'estar atento, d'estar, digamos, en el presente i lo que va dir la Pepita, que és el Milfunde. Perquè Milfunde, que diguem, el primer que va empezar a divulgar el Milfunde és China Han, que ha sigut un monje budista, però no del budisme, digamos, oficial, sinó que no me recordo de què part de Àsia era, però ell, digamos, és com una branca del budisme. I ell va ser el que va parlar d'això del Milfunde, que en si és estar en lo que estàs haciendo. Sobretot ell remarcava que si estàs, te estàs rentant les mans, que estiguis atento a la temperatura de l'aigua, a l'olor del sabó, que mires tus manos, que estiguis sempre atent. I com, què és la relació que trobo d'això? O sigui, el fet de que John Lennon arriba i escolta aquesta cançó i repercute en el seu sentiment i diu, op, què passa acá? I a veure, i se li ocorreix tot això, és perquè estava presente. Estava con todos los sentidos en ese momento presente. Perquè, com comentava ma banco Pepita, deia, si John Lennon hagués arribat, per exemple, con gana, i ja iba en la seva ment, me faré un sàndwich de això, voy a la cocina, puc ser, ni l'hagués escoltat això, no? O sea, lo importante, de, sobretot, jo vull remarcar, és això, que la riquesa de estar en el momento presente es que no se te pasan oportunidades. Porque a vagadas oportunidades o cosas, inspiraciones, ideas, las tenim ahí rodellando, pero no le prestem atención. Porque estén concentrados en lo que pasó, o sea, es a vagadas cuando estamos así todos refunfuñando por algo que pasó y tal vez pasó la semana pasada, o estén ya planifican la propera semana. Y es clar, y el momento present es dilueix. No, estén, no sé, en automático. Y se nos pasan oportunidades de esas. Porque para mí, a ver, Because es una canción preciosa. O sea, es, y cómo está feta. Pero, claro, tot, él, o sea, porque estaba en el presente, l'ha pogut impactar al seu sentiment el que passava en aquest moment i ell ha pogut crear això.
Retratar exactament aquest moment.
Sí. Clar. I sí. Això no es pot passar sempre a nosaltres. És que quanta vegada perdem oportunitats o perdem moments de felicitat perquè no gaudim el present.
I no gaudim de nosaltres mateixos perquè no ens estimem lo suficient i ens hem d'estimar. És a dir, l'important és que t'estimis a tu mateix per poder estar aquí i ara.
Sí. És molt, jo perquè crec que és molt important de que quan estàs vivint el present, com ara que l'estem vivint, que fem el, aquest programa de ràdio, sempre has de mirar què és el que passa al teu voltant.
Exacte.
Estar sempre atent a el que et diuen, o et deixen de dir, perquè llavors pots agafar d'aquí, pots agafar d'allà, i et vas nutrint, i llavors aquest present fa que a vegades també oblidis lo dolent que poder has passat la setmana passada. M'entens? Perquè, és clar, si un cos, jo penso, o un cervell, sempre, com has dit tu, o la Sílvia, que sempre està pensant, ostres, això m'ha passat, i vas donant voltes, jo penso que no. Jo tenia una persona que sempre em deia, i encara la tinc, sempre em deia, no pots amb aquest problema, gira pàgina i ja el resoldràs. No?
Exacte.
Viu el present. El passat, ja, si es pot resoldre, es resoldrà. I
el
si
passat
no,
és experiència.
És que són, exacte. Sí.
Hi ha un altre punt, que és que nosaltres, si, sobretot si hem estat treballant fent 50.000 coses i tot el que fàvem i tot ho teníem en compte i tal, ens trobem de cop i volta que no arribem.
No.
I llavors això ens es mortifica. Sí. En aquest moment que ens mortifica, pensem, cada cosa té el teu temps. El que ballàvem el rock and roll i ara no el podem ballar, per exemple, que és un que tu
és
diràs
sí,
que sí, que jo el puc ballar, vale, però jo no. Cada cosa té el seu temps. I llavors l'únic que hem de fer és transformar-lo. És a dir, si abans jo donava una volta per anar a un lloc, perquè m'agradava, doncs ara no puc anar a donar una volta. Doncs vaig recte per aquí i aprofito el temps, perquè amb menys
aprofites
temps
el
arribo
camí,
a costo.
I tant.
Aquesta és la tècnica.
Clar, és disfrutar el que tens. El que
tenim. I sobretot, estimeu-se com sigueu. No importa. Què és d'important? Jo, els cànons de bellesa actuals, us agraden? Els morros aquells inflats, us agraden? I perdoneu que sigui així, però és que és la veritat. A mi allò és que em sobresurt, no puc.
Bueno, hi ha gustos per tot, no?
No, però és que no és que són gustos, és que no tenen expressió. És que no se'n donen compte que estan perdent l'expressió. I si nosaltres tenim alguna cosa de maco dintre de la lletgesa, és precisament l'expressió d'una persona que d'entrada podes dir, oi, aquesta persona és lletja o no és maca, automàticament quan et parla una estona,
canvia.
La veus diferent, sí, la veus més maca, i evidentment al revés. És a dir, una persona que la veus molt maca i que quan parles amb ella, carai, doncs no és tan maca. I no és que sigui la seva bellesa física, sinó que l'ànima, el nostre tarannà, el nostre ser, surt en aquell moment. I això és el que val, això és el que es valora, això és el que es té que valorar. No la bellesa física, sinó el que aquella persona desprèn. Això és el meu parer.
Jo penso que tota la persona ha de ser autèntica.
Exacte.
Tal i com és, i s'ha acabat. No s'ha d'intentar demostrar res, ni res del que no ets.
Ni intentar agradar.
Exacte.
És a dir, intentar agradar és no ser tu. Sí. Intentar agradar, perquè no agradarem mai a tothom, és no ser tu, doncs sigues tu i la gent pues, t'admetrà o no t'admetrà, però no serà tothom. Per tant, ja vas fent una criba amb això.
Sí, això també és veritat. Bueno, jo no sé el que opina la Sílvia, però bueno,
no, sí, penso que... Sí, és això, i és el que te diuen tot. O sea, si tu no et coneixes, si tu no et coneixes, i a més, si tu vius de cara a la
galeria,
o sea, tu per viure de cara a la galeria moltes vegades t'estàs traicionant en els teus principis.
Exacte.
I això te passa factura.
Sí,
a curro llarg termini et passa factura.
Sí. Jo volia dir unes cosetes del casal, si pot ser.
Sí, els anuncis.
Sí. Aviam que demà doncs, es va d'excursió a Tarragona, l'excursió aquesta que es fa cada mes, i llavors doncs, que també s'està preparant lo del dia de Sant Jordi. Vull dir que si voleu fer una poesia que sigui autèntica, que no sigui plagiada, sinó autèntica, doncs sabeu que allà al casal hi ha com una bústia i en allà doncs, es poden posar doncs, amb el nom, cognom i tot això. Vull dir que penso que doncs val la pena. Jo em penso que també, em sembla que es va dir la setmana passada, que va venir la policia el dia 3 i bueno, que va fer una xerrada, però
molt
maquíssima,
molt bé,
que ens va servir de molt per moltes persones, jo penso que per tothom, I vull dir que ens va agradar molt, ja és la segona vegada que ve i bueno, més endavant crec que també en tindrem una altra perquè val la pena doncs, que ens vagin dient aquestes cosetes que no tenim en compte a vegades, no? I llavors que el dia 4 va venir l'alcaldessa, la Yolanda Rivera, i la veritat que també bueno, es va comprometre a que un dia vindrà a ballar zumba i un altre dia vindrà a ballar ball de línia. A part de que va visitar tots els tallers i que hi havia en aquell moment, Vull dir que sí, molt bé. I que aquests dies també hi ha hagut una exposició de quadros dedicat a la dona, a baix a la sala d'exposicions, que ha estat molt i molt bé, molt ben
presentat,
ideat,
molt
que
bé.
Això sí, que ho va fer la Maite, i la veritat que, bueno, com podeu veure, anem fent coses, eh? Anem fent moltes cosetes.
I tenim esto del ciber, o sea, ara nos donaran una xerrada d'esta de ciberseguretat.
Sí, sí, per això ho faran aquí al casal de la
plaça Major.
Sí, en el casal de plaça Major.
Bueno,
sí,
però
sí,
hem, sí. Sobretot hem d'anar-hi perquè avui en dia...
Sí, jo penso que sí, que són xerrades molt interessants, vull dir que ens pot ajudar molt, depenent de quin moment som, no? Sí. Doncs ens pot ajudar molt també.
A veure, és important, això faig la crida jo, a totes, no les que ja estem allà al casal, que ja anem al casal, sí, sinó a totes aquelles que no van al casal. Sisplau, a totes les persones jubilades, a totes les dones i homes que estiguin jubilats, que vagin allà, que mirin que hi ha moltes coses que es poden fer, que poden fer, que poden relacionar-se, que poden aprendre, i que és important, perquè la nostra vida no s'acaba ni així amb la jubilació, ni fent... amb perdó de la paraula, de cangurs, dels nets, que només comptin amb nosaltres per tot, és a dir, sempre, una cosa és que en moments puntuals ajudem, i l'altra cosa és que tinguem una altra feina ja obligatòria i responsable. Amb això, moltes de les persones grans baixen, eh? Baixen en quant a depressions, en quant a que si, per exemple, no pots fer com ho feies abans, et trobes més lligada i et trobes que estàs lligada, exactament. Aleshores, mireu també d'anar, perquè tingueu un dia, no vol dir que hi aneu cada dia, ni a tota hora, sinó només alguna vegada.
Molt bé. I llavors també voldria dir que el dia 29 d'aquest mes de març es farà l'esmorzar de gent gran.
Exacte, val? Per tota la gent que està ja apuntada al
sí,
casal.
Sí, han de ser socis, això sí. Val? Llavors, a partir d'aquesta tarda ja es comencen a donar els tiquets. Vale, o sigui que ja ho sabeu.
Sí, i l'any passat lo van passar molt bé.
Molt bé.
I el xocolata era riquíssim.
Sí, sí. Sí.
Bueno, així que ja ens despedim, estem arribant al final. Volem recordar que ho podem tornar a escoltar el programa o recomanar a alguna amiga que lo escolti si no l'ha escoltat. Aquesta tarda a les 4 de la tarda,
de
3, no, a les 3.
De 3 a 4.
De 3 a 4 sí.
I demà de 4 a 5.
Sí. I bueno, i moltes gràcies a Ràdio Castellar i a l'Arnau, que un altre cop ha estigat ahí donant...
Moltes gràcies a tots per haver-me convidat. Ha estat una experiència nova i que m'ha encantat. Que podeu comptar amb mi quan vulgueu.
Molt bé, gràcies.
I gràcies a ti per venir i aportar el teu granet.
Bueno, Anabel, t'esperem la setmana que ve, aviam si ja estàs
millor.
I tant,
que l'esperem, perquè això, aunque no esté acá presente, per WhatsApp i tot això, m'ha ajudat a preparar això i, bueno, perquè el programa continuï.
Molt bé.
Vinga, bon dia.
Bon dia. Som allà.